Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dijous, 6 de juny, comença l'informatiu. Aquest proper diumenge 9 de juny a partir de les 6 de la tarda a la plaça de les Escoles Velles serà l'escenari de la 8a edició del concurs de sardanes Vila de Constantí, una cita que comptarà amb la presència de colles sardanistes de totes les edats i de diferents categories, alevins, infantils, juvenils, veterans i grans, procedents de diverses poblacions de la demarcació. A més, hi haurà també colles infantils que competiran per al Campionat de Catalunya de colles infantils.
Aquesta serà la 8a edició d'aquest concurs de sardanes Vila de Constantí, un concurs que es va recuperar fa 2 anys de la mà del Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu i de la Confederació Sardanista de Catalunya amb la col·laboració de l'Ajuntament de Constantí després que es deixés de celebrar l'any 1996.
I la CUP ha instat a la Generalitat a que s'investiguin els motius de la fuita d'amoníac al complex petroquímic de la Pobla de Mafumet del passat divendres i que es facin públics. La CUP Crida Constituent ha entrat diverses preguntes a registre per instar la Generalitat a investigar i fer públics els motius d'aquesta fuita d'amoníac que va tenir lloc el passat divendres l'empresa Carburos Metálicos de la Pobla de Mafumet i les conseqüències que se'n deriven, així com les possibles irregularitats en el procediment d'activació del Pla Secat, les possibles emissions de gasos tòxics a l'aire i les responsabilitats de l'empresa davant d'un accident laboral que va provocar la mort d'un treballador, una persona ferida de gravetat i 7 persones més que van ser ateses in situ.
Per altra banda, la CUP també demana a la Generalitat que faci públiques les conseqüències d'aquest accident pel que fa a l'emissió d'elements químics i tòxics a l'atmosfera, motiu pel qual la CUP insisteix un cop més en la necessitat de realitzar un estudi independent de la qualitat de l'aire per tal de poder saber quines conseqüències té l'activitat d'aquesta indústria en la salut del veïnat dels municipis propers als dos complexos. Una qüestió que des de la creació de la taula de qualitat de l'aire del Camp de Tarragona s'ha vist obstaculitzada. Finalment, la CUP recorda que aquest accident no és un cas aïllat, sinó que es porta denunciant reiteradament la manca de garantia que presenten les empreses dels dos complexos petroquímics, ja no sols per la salut i seguretat dels seus treballadors i treballadores, sinó també per la salut i seguretat de la població dels municipis propers a aquestes instal·lacions. I en aquest sentit, també s'ha sol·licitat documentació.
I avui es celebra la tradicional col·lecta anual de l'Associació Espanyola contra el Càncer, que té per objectiu sortir al carrer per recaptar fons, a més d'informar sobre les seves activitats, programes i serveis, conscienciar sobre hàbits de vida saludables i acostar la realitat dels pacients de càncer a la població. A Tarragona, l'Associació Espanyola contra el Càncer ha aconseguit atendre durant el darrer any a més de 450 pacients i familiars. La recaptació obtinguda durant aquesta jornada estarà destinada a la prevenció i recerca del càncer, així com a l'atenció i al suport de les persones afectades per la malaltia. A Tarragona, durant tot el matí, l'Associació Espanyola contra el Càncer ha disposat de diferents punts de la ciutat amb més de 50 voluntaris repartits en 10 taules per recaptar fons.
Els fons recaptats, prop de 6 milions l'any passat, han permès a l'associació que 1.770.909 persones s'hagin beneficiat dels programes per la prevenció de la malaltia, atendre gairebé 500.000 pacients i familiars i destinar 56 milions d'euros en 334 projectes de recerca. Per les persones afectades per la malaltia, l'associació disposa de programes de suport i acompanyament que a través de diferents canals i les 24 hores del dia permeten atendre les seves necessitats des del primer moment del diagnòstic i durant tot el procés de la malaltia. Tots els serveis de l'associació són totalment gratuïts i l'entitat posa a disposició de pacients i familiars gairebé 1.000 professionals i més de 25.000 persones voluntàries. Per segon any consecutiu, l'Associació Espanyola contra el Càncer ha volgut aprofitar la seva tradicional col·lecta per crear el hashtag Un Minuto contra el Càncer, un moviment social d'ajuda a persones malaltes de càncer.
I el nombre de donants d'òrgans a la demarcació de Tarragona ha crescut de 5 a 9 en el que portem d'any en relació amb el mateix període de l'any anterior. Segons ha explicat la coordinadora de l'Organització Catalana de Transplantaments de la demarcació de Tarragona i cap de Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Joan 23 Maria Budí, Malgrat que de cada donant se'n poden aprofitar una mitjana de 3 òrgans, la demanda no queda coberta. De fet, ha apuntat que a dia d'avui a la demarcació hi ha 119 persones en llista d'espera, 113 de les quals necessiten un nou ronyó. Per aquesta raó ha incidit en la importància de la sensibilització entre la població i en que les famílies dels donants difunts no es neguin a l'aprofitament dels òrgans.
Les dades s'han presentat en el marc del Dia Mundial de la Donació d'Òrgans i Teixits. Vull dir, han remarcat que en el que portem de 2019, 44 persones han rebut òrgans a la demarcació. D'aquests, 30 han estat renals, 9 hepàtics, un cardíac, 3 pulmonars i un pancreàtic. En el mateix període del 2018, la xifra de persones transplantades va ser de 40. La coordinadora de l'Organització Catalana de Transplantaments a la demarcació també s'ha felicitat perquè han rebaixat les negatives familiars a l'hora d'aprofitar òrgans dels difunts. Les dades de la demarcació, tant pel que fa a l'increment de donants com de reducció de negatives, va en consonància amb la resta de Catalunya, segons dades de l'Organització Catalana de Transplantaments. El país ha crescut un 16% els donants cadàvers vàlids, mentre que les negatives familiars han baixat fins al 18%.
I el Departament de Cultura, a través de la Central de Biblioteques de Tarragona del Servei de Biblioteques, estrena aquest estiu el programa Arter, Art i Artistes del Territori, que té per objectiu donar a conèixer l'obra i el treball d'artistes arrelats al territori en totes les seves vessants. En aquesta primera edició, el programa inclourà un apropament a 4 creadors de trajectòria internacional que, alhora, estan molt vinculats a la zona on van realitzar una part de la seva obra: Antoni Gaudí, Joan Miró, Josep Maria Jujol i Pau Casals.
Durant l'estiu, més d'una trentena de biblioteques de Tarragona programaran un conjunt d'activitats per tots els públics en forma de tallers, presentacions de llibres, conferències, exposicions i visites culturals a l'entorn d'aquests i altres artistes. Aquestes accions seran dirigides per artistes i creadors locals. Amb el programa Arter, les biblioteques públiques pretenen promoure els artistes locals i alhora posar en valor l'art i el patrimoni. A la Biblioteca de Constantí es realitzarà una activitat d'arts plàstiques relacionada amb la música de Pau Casals.
I l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès són els escenaris que proposa la guia 20 excursions a peu pel voltant del Camp de Tarragona de Montserrat Puig Martí, autora de guies d'excursionisme i fundadora del projecte Més Camins. Des de l'Arbós fins a l'Hospitalet de l'Infant i del Mediterrani a la Serra del Talla, totes les rutes apareixen interconnectades a través del transport públic existent. Així, resseguint la xarxa de rodalies i les línies dels autobusos que discorren per les 6 comarques, sorgeixen els 20 recorreguts que proposa el llibre. Ho ha explicat al programa Un dia més de Constantí Ràdio l'autora de la guia, Montserrat Puig.
Sí, la singularitat d'aquestes 20 rutes és que discorren per 6 comarques, com molt bé has comentat, i a més, per arribar als punts d'inici i per tornar des dels punts final hi ha el transport públic. Per tant, són rutes que estan plantejades per fer una travessa lineal. Aquesta seria una mica la singularitat d'aquesta guia, no? El mitjà de transport per accedir a un punt on comences a fer una activitat física, en aquest cas una ruta a peu, i acabes en un altre terme on també hi ha un mitjà de transport disponible per tornar cap a casa.
20 excursions a peu pel voltant del Camp de Tarragona ofereix una manera de descobrir una mostra representativa de l'entorn natural tarragoní per tal de moure'ns d'una forma sostenible. Montserrat Puig ha explicat a Constantí Ràdio que la guia és una eina que vol reivindicar el turisme de proximitat, de quilòmetre zero, i totes les possibilitats paisatgístiques i turístiques que ofereix el territori.
Reivindico doncs el que seria el quilòmetre zero, no?, per dir-ho d'alguna manera, i el producte de proximitat, és a dir, el Camp de Tarragona té una quantitat de racons farcits de tresors, no?, que s'hi amaguen, que moltes vegades desconeixem. I és veritat que és una zona que no tenim alta muntanya, però tenim una muntanya mitjana i baixa molt, molt potent, molt, molt solitària, feréstega, que està farcida de camins, corriols i d'indrets per passar i per descobrir, que ens deixaran a tots bocabadats i bocabadades, i que val la pena, no?, bellugar-s'hi i, evidentment, pujar cap al Pirineu, anar cap a Montserrat, baixar cap als ports, és molt bonic i el paisatge canvia, però val la pena sortir a caminar, a tocar de casa i veure la quantitat d'opcions que tenim.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva. Els jugadors del Nàstic Genuín, Dani Ordóñez i Ciro Almazán, acompanyats pel directiu grana Jordi Gornals, han recollit el Premi al Foment dels Valors en l'Esport que ha atorgat l'Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals en un acte celebrat aquest dimarts al Centre Cultural Bellvitge Gornal de l'Hospitalet de Llobregat. L'acte començava amb la benvinguda del president de l'associació, Josep Campanya, que va donar pas a una conferència d'Albert Soler, director de les seccions professionals del Futbol Club Barcelona. Posteriorment, es va celebrar el lliurament de guardons, on s'ha volgut reconèixer la tasca del Nàstic amb l'equip Genuín, que va néixer el 2016 i que ha servit d'impuls per la creació de la Liga Genuín Santander.
En total s'han entregat 14 premis a diferents persones i entitats i s'han fet també 7 reconeixements especials. Entre ells, la Volta a Catalunya, l'empresa DAM, el Lleida, Llista Blava, el director general adjunt del Comitè Olímpic Internacional, Pere Miró, o el director executiu del Futbol Club Barcelona, Òscar Grau. El Nàstic Genuín tancarà la temporada de la Liga Genuín Santander 2018-2019 al pròxim cap de setmana, del 14 al 16 de juny a València, on jugarà contra el Girona, l'Osasuna i Fundación Celta Integra.
I el partit que ha de disputar el Nàstic aquest diumenge davant del Lugo, corresponent a l'última jornada del campionat de Lliga, es jugarà finalment a 7:15 i no a 9:15 del vespre, com s'havia previst inicialment. La salvació del conjunt gallec la setmana passada i el fet que no hi hagi res en joc ha permès que la Liga hagi donat el vistiplau per avançar l'horari del partit. I la Volta ciclista a la província de Tarragona torna un any més als dies 15 i 16 de juny. Amb les inscripcions ja tancades, la prova acollirà més de 200 ciclistes que recorreran un total de 175 quilòmetres dividits en 3 etapes. La primera etapa, amb un recorregut de 80 quilòmetres, passarà per la Pobla de Mafumet. La segona recuperarà la tradicional cronoescalada al Castell d'Escornalbou i la darrera sortirà i arribarà a Reus.
La Volta a Tarragona es disputarà en les categories de màster 30, 40 i 50, així com corredors de la categoria Elite per invitació. Entre els participants s'hi troben els guanyadors de les darreres edicions, com Carles Juncosa o Iñaki Martínez, actual doble campió de Catalunya.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia. Comencem avui aquesta jornada amb un ambient més fred que el d'ahir, amb temperatures que a hores d'ara estan entre els 7 i 8 graus cap a la Conca de Barberà, per exemple, o bé si ens n'anem en punts de litoral, temperatures una miqueta més suaus, de 14, 15, 16 graus. També és aquí en punts de litoral, on ara mateix tenim alguns núvols baixos, però que ràpidament s'han d'anar trencant, i així que avui tornarem a parlar de força domini del sol. Tot i això, a partir de migdia han de créixer algunes nuvolades, especialment cap a la serralada del litoral, també en punts del prelitoral, però no han de deixar ruixats. I pel que fa a les temperatures màximes seran força similars a les que vam tenir ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dijous 6 de juny. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7. Per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció. Tornem demà a partir de la 1. Fins llavors, que passeu una molt bona tarda.
Portades protagonistes al quiosc, titulars, fotografies, allò que han decidit situar a la primera pàgina, les capçaleres d'informació local i comarcal, les portades del territori, inici de recorregut a Diari de Girona, obren avui titulant Caena, inclou el baixador del tren d'alta velocitat a l'aeroport de Girona en el seu pla d'expansió.
inclou les instal·lacions de Vilobí com a quarta pista de Barcelona abans de l'any 2026. En aquesta portada també llegim que 15 immigrants han arribat a la frontera amagats en 3 camions. El rotatiu explica que pugen els tràilers a Itàlia, on les màfies els cobren per arribar a França. I encara un tercer titular del diari de Girona. Després de 10 anys, la 2, entre Medinyà i Orriols, estarà finalment a punt per Sant Joan. Només falten els treballs d'asfaltat i pintat d'aquest tram de 3 quilòmetres.
Seguim recorregut. Ara en portada del diari Ebre publica que el govern tramita l'ampliació de l'abocador de Tivissa. El projecte coincideix amb la creació del nou i polèmic dipòsit de Riba-Roja.
El rotatiu també titula que a Tortosa investiguen la venda de pròtesis defectuoses al Verge de la Cinta. I avui al diari Ebre també hi llegim multes de fins a 500.000 euros per espoliar oliveres.
Pel que fa a l'edició germana d'aquesta publicació, Diari de Tarragona encapça la portada titulant que el repartiment de menús a casa es dispara a Tarragona.
En subtítols, el diari explica que a la ciutat han desembarcat plataformes com Deliveroo enmig de la polèmica per les condicions dels seus treballadors. La fotografia de portada és per una denúncia veïnal arran dels problemes d'accessibilitat que suposa anar de Cala Romana a la platja en cadira de rodes.
A portada del diari Segre, diari de referència a les comarques de Girona, a la capital del Segrià, i llegim que les llistes d'espera per especialistes a Lleida pugen un 36% en tot just un any.
El rotatiu atribueix les causes a les jubilacions de metges, a la marxa de facultatius i a l'augment de la demanda. Les principals demores, urologia, digestiu i al·lergologia. La portada del Segre també recull els 3 anys de presó per la dona de Mollerussa que va intentar matar el seu marit amb natilles.
I l'última portada, els futurs pisos assistits de l'Anònima tenen demanda abans de comprar el solar. Aquest és el titular d'obertura avui al Regió 7, a la Catalunya Central.
La residència de Montblanc va rebre trucades interessants pel servei el dia que la notícia va ser publicada i quan encara no havia signat els terrenys. El diari també publica que Pessarrodona serà jutjat per desobediència amb petició de pena màxima. L'acusen de desobeir el Constitucional per haver participat en l'1 d'octubre.
Aquesta era l'última portada dels diaris, però hi afegim també la d'un setmanari. Com cada dijous ens fixem en el Ripollès.
Sí que es fa ressò de la posada en marxa d'una aplicació per visibilitzar els micropobles. Es donen a conèixer serveis d'aquests municipis i informació numèrica en un mapa.